L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
La paraula fada deriva del llatí fatum, és a dir, destí i oracle. Són diverses les teories sobre l'origen de les fades, però totes coincideixen en un punt comú, la relació de les fades amb la natura. Alguns estudiosos sostenen que les fades descendeixen dels àngels rebels que, quan van ser expulsats del cel, van cercar refugi en tots els racons de la natura. Avui, amb el suport de la Fada del So, Rocío García, el control tècnic, la música de les fades a l'espia de Mahler. Una altra teoria defensa que les fades descendeixen d'una antiga tribu nòrdica de l'edat de bronze que va després ser vençuda i oprimida pels celtes i que s'amagà a les muntanyes, rius i coves. La mitologia celta és una de les més que pot presumir de posseir un imaginari ben farcit de fades i éssers simpatitzants, tals com gnoms o elfs, que també han romàs immortalitzats amb diversos retrats musicals. L'arpista Arie Frankfurter ens regala ara aquesta tonada popular que dibuixa amb sons el perfil de la reina de les fades. Quan omplim la nostra imaginació de fades i simpatitzants, solen prendre la forma d'éssers diminuts, però l'antropòloga Margaret Murray ens recorda que no sempre ha estat així. De fet, n'hi havia tants d'homes com dones i tenien una alçada normal, com la nostra. I no, no duien ales ni varetes de fusta amb una estrella a la punta. En general, tant els testimonis com la literatura de l'època coincideixen en descriure aquests éssers com a persones generosament agraciades. D'aquí els freqüents enamoraments entre mortals i membres de la comunitat fèrica. Si es busca el responsable d'aquest empetitiment tan metafòric com literal, Murray ens el revela, William Shakespeare. No va ser fins que la seva obra, escrita el 1595, El somni d'una nit d'estiu, va aconseguir l'èxit que la gent va començar a parlar de les fades, referint-se a elles com la gent petita. I és que en la comèdia de Shakespeare les fades són majoritàriament tan petites com la reina Mab, que vola per l'aire muntada al llom d'una mosca, a qui tal vegada potser estigui dedicada aquesta tonada que segueix regalant-nos el so d'aquesta arpa cèltica. Thank you. Poc menys d'un segle després, el compositor britànic Henry Purcell va inspirar-se en la comèdia de Shakespeare per compondre una mascarada que anomenà la reina de les fades, The Fairy Queen. La mascarada d'arrels italianes era una mena de projecte d'òpera que alternava parts instrumentals, cantades i també text teatral. Escoltem en la versió del conjunt instrumental conduït per Lorenzo Ghirlanda aquesta xacona dansa ternària d'origen espanyol que Purcell integrà en la mascarada La reina de les fades que va compondre amb la màscara del somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, La reina de les fades. Més, dèiem, d'un segle després, el compositor Henry Purcell va compondre aquesta reina de les fades, aquesta mascarada inspirant-se en Shakespeare. I dos segles després, de llegir la traducció a l'alemany del somni d'una nit d'estiu, a algú se li acudí de retratar-la també en música. Aquest algú era un adolescent de només 17 anys d'edat. Hi ha abundosa literatura destacant la precocitat de Mozart com a compositor i intèrpret, però potser no hi ha tanta literatura destacant els talents juvenils realment sorprenents de Felix Mendelssohn, que va néixer el 1809. En una època en què els compositors generalment provenien de les classes baixes, Mendelssohn era gairebé una anomalia. Net del filòsof Moses Mendelssohn i fill del banquer Abraham Mendelssohn, Fèlix va créixer en un entorn acomodat i impregnat d'un humanisme. Va rebre una educació completíssima que abastava, a més de música, des d'idiomes, dibuix i pintura, fins a ball, natació, equitació i esgrima. Mendelssohn va començar a escriure música de gran brillantor des de ben jove, la primera simfonia i el celebrat octet, del qual estem escoltant l'esquerzo que està sonant rere meu. Som testimonis d'aquest geni precoç. Amb 14 anys d'edat, la fortuna del pare li va permetre de gaudir d'una orquestra privada al menjador de casa seva per a ús personal. I quan tenia 17 anys, va escriure una obra que els estudiosos no dubten en qualificar de perfecta. L'obertura del somni d'una nit d'estiu inspirada en l'obra de teatre homònima de William Shakespeare. Mendelssohn va tenir per primera vegada la idea d'escriure una obertura a Somni d'una nit d'estiu la primavera del 1826, després de llegir la traducció en alemany del text de Shakespeare. En una carta a la seva estimadíssima germana Fanny, el juliol d'aquell mateix any, Mendelssohn li parlava de treballar en l'aïllament pacífic del jardí familiar de la casa dels pares a Berlín. Obrim cometes. Avui o demà somiaré allà el somni de la nit d'estiu. Tanquem cometes. De fet, la flora i fauna del jardí de la casa on vivia la família del banquer Abraham Mendelssohn estan presents en aquesta obertura. Poso per casos d'exemples de flora i fauna familiar, segons Heinrich Jacob, biògraf de Mendelssohn, els acords inicials de l'obertura, trànsit des del món real al planeta dels somnis, que van néixer de la impressió que va causar el compositor una dolça brisa de l'albada acaronant les fulles dels arbres del jardí. Un altre exemple de fauna del jardí de Mendelssohn, de la seva casa a Berlín, el somseig d'un borinot que el destorbava mentre componia està reflectit en un breu moment de l'obertura en les mans de la secció de violoncels. Escoltem-lo. En el procés de creació, Mendelssohn va comptar amb l'assessorament del seu amic Adolf Marx, en suggerir que l'obertura havia de tenir, per principi, referències característiques a l'acció de la trama, Marx va contribuir al naixement d'una obra mestra. L'eix de l'obertura són aquestes quatre notes descendents que baixen per les línies del pentagrama. Al voltant d'aquestes quatre notes de baixada, Mendelssohn va estirar els diversos temes dels que consta l'obertura. A saber, el tema de les fades, on podreu escoltar la remor dels seus peus diminuts amunt i avall del bosc. Aquest era el tema de les fades, que enllaça amb la tonada contundent que defineix l'acord d'Atenes i en el qual tornareu a escoltar la cèl·lula temàtica de quatre notes descendents que germana les diferents tonades de l'obertura. El DNI de les quatre notes torna a dominar el segon tema de l'obertura, que descriu l'amor que comparteixen en el somni els personatges de Lisandra i Hèrmia, el tema dels amants. tema dels amants enllaçarà amb el tema que descriu el grup de comedians que representa un altre focus de l'acció en la comèdia de Shakespeare. Tema dels comedians que inclou els brams d'asa a la corda encarnant el moment en què el dimoniat del bosc, de nom Pac, personatge responsable de gran part dels embolics de la trama, transforma el cap d'un dels comedians en un d'asa. Per si teniu dubtes existencials sobre la onomatopeia musical de l'asa que s'ha tret de la màniga Félix Mendelssohn, comparem brams. Aquest és el bram de l'asa en versió original. I ara la transcripció d'aquest bram que en fa Mendelssohn, l'asa de Mendelssohn, el clava a tu. Escoltem ara ja, sense interrupcions, l'obertura del somni d'una nit d'estiu basat en l'obra homònima de William Shakespeare amb música de Félix Mendelssohn en la versió imaginada per André Prévan al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Londres. Thank you.
Thank you.
l'espai de la Simfònica.
L'obertura que acabem d'escoltar del somni d'una nit d'estiu basada en l'obra homònima de Shakespeare que va compondre Felix Mendelssohn va esdevenir el primer i possiblement èxit més gran de la vida del compositor. Mor als 38 anys, poc mesos després del traspàs de la seva germana, estimadíssima germana Fanny Mendelssohn. El 1842, 16 anys després d'haver compost l'obertura, el rei Frederic de Prússia va encarregar a Mendelssohn que escrivís la música incidental completa per al somni d'una nit d'estiu. Un any després, el 14 d'octubre del 1843, va dirigir l'estrena a Potsdam. La nova obra va tenir un èxit immediat. D'alguna manera, Mendelssohn no només havia aconseguit recuperar l'estil de l'obertura en una sèrie de moviments brillants, sinó també ampliar la seva concepció original de l'obra. La música incidental per al somni de nit d'estiu de Mendelssohn serà l'obra central del programa que els Simfònics del Vallès oferirem al Teatre de la Faràndula de Sabadell divendres vinent, dia 5 de febrer a 9:15 del vespre, i el dia següent a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, dissabte 6 de febrer a 6:45 del vespre. Al Palau de la Música de Barcelona, a més de l'obra de Mendelssohn, els Simfònics del Vallès estrenarem la partitura Simfònic Coral per orquestra i cor femení, les trompetes de la mort del compositor resident del Palau de la Música, Marc Timón. Comptarem amb la col·laboració a les dues obres del Cor de Noies de l'Orfeó Català que dirigeix Buia Reixac, al qual s'hi sumaran la soprano Núria Vilà i la mezzosoprano Marta Valero en l'obra de Mendelssohn. Tot plegat en direcció d'un fidel amic de l'orquestra, el director Víctor Pablo Pérez. Els concerts comptaran amb la jove actriu de 16 anys, Marta Blanc, que farà de narradora en l'obra de Mendelssohn en una adaptació del text de Shakespeare a càrrec de Dani Coma, director d'escena habitual de les produccions corals del Palau i responsable també de la direcció escènica de l'obra de Mendelssohn, que per causa de la pandèmia estarà limitada a un efecte visual molt, molt, molt impactant. Per gaudir-lo només ens heu d'acompanyar aquest divendres a 9:15 del vespre al Teatre Municipal de la Faràndula. No us ho perdeu. El Cor de Noies de l'Orfeó Català està molt il·lusionat amb aquests concerts. I el per què, millor que ens ho digui la seva directora, Buia Reixac. Bona tarda, Buia.
Hola, bona tarda.
Benvinguda a Ràdio Sabadell. Gràcies per atendre l'espia de Mahler.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escolta, primer concert després d'una aturada obligada d'activitat degut a la pandèmia. I us fa molta il·lusió aquests dos concerts que farem tant a Sabadell com al Palau de la Música. Com ho estàs vivint, això?
Home, doncs, la veritat és que en tenim moltíssimes ganes. L'altre dia en parlàvem amb les noies. La darrera vegada que vam trepitjar l'escenari amb el Cor de Noies, en aquest cas al Palau, va ser fent un concert amb la Noa i va ser just la setmana que al cap de 2 o 3 dies ens confinaven. O sigui, aquesta és la darrera vegada que el Cor de Noies ha trepitjat un escenari. I et pots imaginar, doncs, que han set mesos molt durs. Els primers mesos van ser de silenci total, vull dir que vam estar sense poder fer res. I des de l'octubre, doncs, hem pogut començar a assajar amb unes mesures molt, molt estrictes, evidentment, i tot. Sí. I realment ara poder portar això damunt d'un escenari ens fa molta, molta més que il·lusió. És com un repte, és com un poder-se deixar-se anar una mica després de tants mesos.
De fet, fa quasi un any, no? Quasi un any que no actueu en directe.
Sí, gairebé farà un any, sí, sí.
Molt bé. El Cor de Noies, quantes cantaires el componen i quines edats?
Mira, ara mateix tenim una plantilla de 38 cantaires i tenen edats d'entre 16 i 25 anys.
Val, el Cor de Noies és un cor, un pas després per anar al gran cor del Palau, que és l'Orfeó Català. És aquest
exacte.
El pas?
Exacte, el Cor de Noies forma part del projecte de l'Escola Coral de l'Orfeó Català. Tenim 3 cors infantils per sota nostra, diguem, a nivell d'edat. Quan tenen, doncs, 15 anys, llavors passen a l'etapa jove, on poden triar d'anar al Cor de Noies, que és, com diu el nom, més femení, o bé al Cor Jove, que és un cor mixte. I s'estan aquí, doncs, 9 anys amb el Cor Juvenil, fins que els 25 anys doncs, fan la prova per entrar a l'Orfeó Català.
Molt bé. D'aquests concerts que celebrarem aquest cap de setmana i que compartiràs amb els Simfònics del Vallès, què destacaries de les dues obres, tant el Mendelssohn com aquesta estrena del Martimón?
Home, el Mendelssohn és una obra... Nosaltres l'havíem feta fa un parell de temporades, ens va agradar moltíssim, i és una obra molt fresca per nosaltres. A més, és una obra en què la partitura és aparentment senzilla, però és tan bonic i tan delicat que realment a les noies els agrada molt poder-ho cantar i poder-ho anar destriant cada nota, cada paraula. És molt, bueno, és una obra molt, molt fresca. En el cas del Martimón, la veritat és que és una il·lusió absoluta, perquè és l'obra que ha escrit expressament per al Cor de Noies, és un encàrrec que li va fer el Palau de la Música i que ha dedicat en el cor, cosa que no sol passar, diguem-ne, i per tant ens fa una il·lusió tremenda. Les noies, a més, han connectat moltíssim amb l'obra, amb l'esperit de l'obra, el text de la Irene, i realment per nosaltres és una passada.
Molt bé, aquesta, el Mendelssohn crec que ja l'he interpretat força vegades. La darrera crec que va ser amb el Gustavo Dudamel.
Exacte, sí, fa dos estius a parlar amb el Dudamel, va estar molt i molt bé.
I com va ser l'experiència amb aquest director tan mediàtic?
Mira, la veritat és que molt bé. A vegades pot passar que amb algun director molt mediàtic et faci molta il·lusió i llavors els assajos siguin una mica així de camp passavia i d'anar fent... Però realment s'ha de dir que el Gustavo Dudamel ens va cuidar moltíssim, va tenir un tracte cap a les noies, cosa que a mi em sembla absolutament primordial, va tenir un tracte excel·lent i exquisit i va crear molt bona harmonia doncs, per poder fer música junts i en tenim un record molt maco.
I una altra fita és que heu tocat en el temple de la música clàssica, el Vaticà, que en dic jo, que és la sala de concerts de la Filarmònica de Berlín.
Exacte.
Explica'ns una mica també aquesta experiència.
Bueno, aquesta experiència va venir una mica donada de fet del nostre, el director artístic de tots els cors del Palau, el Simon Halsey. Bueno, com ell sabeu, doncs és una persona molt connectada per Europa i per al món, i de tant en tant doncs, fa possible que algun dels cors de la casa pugui participar en projectes així a nivell internacional. Era un projecte participatiu amb altres cors, cosa que, a més, clar, ens va obrir portes, bueno, una mica aquesta cosa d'evitar de mirar-nos el melic, no? Vull dir que, ostres, veure que el món és molt gran, que per Europa hi ha moltíssima gent, que hi ha cors de les nostres edats, en aquest cas, no? Vull dir que eren cors juvenils que estan cantant molt i molt bé i va ser una experiència de pell de gallina cada segon que vam viure.
I els projectes després d'aquests concerts?
D'aquests concerts del cap de setmana?
Sí, quins projectes teniu fins a finals de temporada?
Doncs després d'haver estat quasi bé un any callades, doncs llavors justament la setmana, el cap de setmana següent, el dia 14, tenim un concert amb Iveta Pkalna, ella és una organista de Letònia, ens fa molta il·lusió. En aquest cas era un concert que s'havia pensat com per fer-lo molt a mitges, diguem-ne, hi havia una part de solo d'orga important, però molta part d'obres compartides amb ella. Això, doncs, degut a les circumstàncies de que estem assajant la meitat de dies que fem habitualment i tot plegat, doncs, nosaltres vam haver de reduir una mica la nostra participació, però malgrat tot ens fa molta il·lusió. Ja feia molts anys que tenia ganes de tornar a tastar una mica repertori de cor i orga, perquè ho vaig fer fa molt temps, i ara em venia molt de gust i ens van oferir poder estar amb la Iveta i mira, ja allà estarem.
I algun altre projecte més, fins a final?
I de moment, en principi de cara al juny, si les coses van bé, l'objectiu és poder recuperar un projecte que ens va quedar penjat a mig amb la pandèmia, que és un projecte propi del cor, la Diane Ross, que és un projecte que té doncs, un repertori així molt variat i que repassa una mica les etapes de la vida de les persones, des que són al ventre de la mare fins que morim, no? I llavors és un projecte molt, molt vital, però la pandèmia ens el va trencar.
Un títol preciós. Crec que el Cor de Noies té almenys inquietud per oferir no només música, no només concerts, sinó també alguna experiència que va vinculada amb l'escena, amb el teatre, amb
Creus
la il·luminació.
Bé.
Crec bé.
Sí.
Creus que aquest és una línia de futur, d'actuació?
Jo penso que sí. Jo penso que sempre que les coses, tot el que es pugui... De fet, la Diane Ross, per exemple, comptem amb la participació del Dani Coma, que també estarà ara aquest cap de setmana amb aquest projecte amb la Simfònica del Vallès, fent direcció escènica.
Sí.
Jo penso que està bé de tant en tant que un cor que està acostumat a, bueno, a cantar, diguem-ne, en una posició tradicional, diguem-ne, no? D'estem posats en files i carpetes i no sé què, doncs poder fer coses que impliquin moviment, que impliquin la participació de tot el cos, de, bueno, de que tot l'ésser, diguem-ne, de cada una de les noies estigui allà, no? Des de tots els prismes, de totes les visions del prisma.
Molt bé, tot i la pandèmia, en aquests concerts d'aquest cap de setmana, el Dani Coma també té reservada una sorpresa escènica que no desvetllarem, i qui la vulgui veure haurà de venir als concerts d'aquí a Sabadell, o si no, el dia següent al Palau de la Música. No us perdeu aquest concert i escolteu aquest cor realment extraordinari, que és el cor de noies que dirigeix la Buya Reixac. Moltes gràcies, Buya, per atendre Ràdio Sabadell, per atendre l'Espia de Mahler, i ens veiem d'aquí molt poc, d'aquí uns dies, per compartir escenari amb aquests concerts.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada molt gran.
Una abraçada. Gràcies. Adéu. 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 Escoltem ara el cor de noies conduït per la seva directora, Buya Reixac, en una de les seves darreres actuacions, una actuació, cal dir-ho, virtual, interpretant la Pastora Caterina, un arranjament de Jordi Domènech amb acompanyament al piano de Josep Surinyac, un concert, el concert addicional de Sant Esteve, que celebra cada any al Palau de la Música Catalana.
Música de cinema.
I pray thee, give it me.
En la seva primera partitura cinematogràfica l'any 1935 per a la pel·lícula El somni d'una nit d'estiu, produïda per la Warner Bros. I dirigida per Mats Reinhardt, el compositor nascut a l'actual Txèquia, Erik Wolfgang Korngold, un dels pares del so orquestral amb denominació d'origen Hollywood, va adaptar la partitura de Mendelssohn de manera que la música semblava interactuar i respondre amb l'edició visual de la pel·lícula. Com ens recorda l'estudiós Nathan Plate, en detallar les facetes d'aquesta producció inusual, que van des de la presència de Korngold a l'esplató fins als esforços del Departament de Publicitat per posar en relleu la música de Mendelssohn i els mateixos arranjaments de Korngold, la partitura de Mendelssohn va tenir un paper important en el prestigi dels compositors de música i de pel·lícules de cinema. No només es va tenir en compte la partitura de Mendelssohn amb l'arranjament de Korngold durant la realització de la pel·lícula, sinó que també es va recordar al públic que escoltés la música de la pel·lícula, una faceta poques vegades reconeguda en altres ocasions. És important destacar que aquests canvis es van efectuar i racionalitzar mitjançant els principis i la retòrica del romanticisme del segle XIX. El document de la Warner Bros. Que Nathan Plate ha pogut consultar revelen com la confluència d'aquests factors va ajudar a construir la imatge pública del compositor de música de pel·lícules com a un artista independent que treballa dins d'un mitjà de col·laboració. Escoltem l'obertura del somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn en la versió arranjada per Korngold. Arranjament que du fins a l'extrem aquella màxima que ens diu que l'obertura ha de cuinar-se amb les tonades principals que podran escoltar-se en el transcurs dramàtic de l'acció escènica. Dit i fet. Thank you. Korngold, com Mozart i Mendelssohn, també fou un nen prodigi. El seu mestre, Alexander von Zelinsky, quedà bocabadat sobre l'immens talent que mostrava orquestrant aquell alumne de només 14 anys d'edat. En el somni d'una nit d'estiu cinematogràfic ideat per Max Reinhardt, Korngold demostrà la seva habilitat com a arranjador i orquestrador, aportant nous colors a la tonada més coneguda del somni shakespearià de Mendelssohn. Espero que no us hagi costat gaire de reconèixer quina era la tonada de Mendelssohn que Korngold havia arranjat. Almenys a tots i a totes que lluïu a un dit de la mà el testimoni de la vostra unió matrimonial. I si us costa de veure-ho, ara arriba la versió original. Segur que us agradarà saber qui és el responsable que aquesta tonada soni i ressoni en cada unió, segons l'Església, fins que la mort la separi. La data clau és el 25 de gener del 1858, quan va tenir lloc una de les cerimònies nupcials més importants i solemnes de l'època, l'enllaç matrimonial entre la princesa Victòria de Saxònia, filla de la reina Victòria i Albert de Saxònia, amb el príncep hereu Frederic de Prússia. Des d'aleshores, la marxa nupcial del somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn és la banda sonora oficial de tota unió matrimonial arreu del món occidental i més enllà. Si algú té alguna cosa a dir en contra d'aquesta música, que ho digui ara o que calli. Acabem el programa amb aquesta gran marxa nupcial. Us recordo que si voleu gaudir d'un somni fet realitat, en tindreu ocasió divendres vinent, 5 de febrer, al Teatre de la Faràndula de Sabadell, amb la interpretació per part dels Simfònics del Vallès del somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn. La millor manera de fer el vostre pas per la vida, ja sabeu, un bon viatge.
L'Espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.